Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en un matí de nuvolositat variable. De fet, ens hem despertat amb el cel completament serè, però ara, mica en mica, es va entorbolinant. De fet, en Dani Ramírez ja ens advertia al llarg d'aquestes últimes hores que al temps hi hauria una mica de tot. I així és com s'ha confirmat. El que sí que tenim clar és que hi ha temperatures més que agradables a aquesta hora. 7 graus positius al centre de la ciutat d'Olot. Anem a la previsió del temps. Dani, quan vulguis.
El temps canviarà en l'aspecte de temperatures una mica més baixes. Han de baixar una mitjana de 5 graus. Al Pirineu poden baixar 8 o 10 graus. Ahir va ser un dia rècord de calor. 29 graus a Cabanes. És la temperatura més alta en aquest observatori. 29,2 dels últims 20 a 30 anys. També 29 graus. Espolla, Amieres, realment molt altes. A la Selva, Anglès, també 29 de màxima. També va ser el dia més càlid d'aquest any, sense rècord, però a Olot i a Vic, amb 25 de màxima, i al Ripollès, destaquem, Ribes de Freser, 22. El dia va acabar la nit amb algun xàfec, alguna tempesta, al Pirineu, Prepirineu, sobretot Cerdanya, Ripollès, algun llamp, alguna tronada aïllada. I avui, a l'entrar aquesta mica d'aire fred, el dia serà variable, amb clarianes, al matí no ha de ploure, però a la tarda, especialment cap allà a les 3, 4, 5 de la tarda, es poden formar núvols de tempesta al voltant del Gironès. Podrien afectar les Gavarres, Baix Empordà, potser el Pla de l'Estany, i aquí poden caure en poca estona 5-10 litres per metre quadrat amb tempesta. Les temperatures de dia, en general, ja no passaran dels 20 a 22 les més altes, i a l'interior poden quedar per sota d'aquests 18 o 20 graus. Notarem una refrescada. I seguirà baixant la temperatura dimecres. Dimecres un dia variable, mig ennublat, més sol al nord de l'Empordà, a l'Empordà, al Pirineu, i cap a la zona litoral i prelitoral del sud de la Costa Brava, cap a la Selva, pot estar variable amb alguna gotellada, però difícilment amb pluja important.
Déu-n'hi-do, Dani. Doncs, per tant, temps molt variable, temps ja típicament primaveral, Neus, amb temperatures que hi acompanyen.
Sí, tenim 7 graus a Olot i a Santa Pau, 6 a Vic, 5 a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Sant Feliu de Pallerols, 4 a Ripoll, a Ribes de Freser i a Das, n'hi ha 8 a Castellfollit de la Roca i a Girona, 9 a Anglès i a Banyoles, 11 a Figueres i un de positiu a Vall de Núria. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Són les 7 i 4. Títoles de la jornada. Avui és notícia el primer aniversari de l'Espai Cràter. Gairebé 60.000 persones han passat per Espai Cràter en el seu primer any de funcionament. El director del centre, Xavi Cullell, destaca que l'equipament s'ha convertit en un punt de visita gairebé obligat pels visitants que acaben descobrint la comarca de la Garrotxa.
Jo crec que ens hem consolidat com un punt d'atracció i de trobada per tots els visitants que van vinguent a la Garrotxa. És a dir, d'aquí un temps s'entendrà que la visita de la Garrotxa passa també per l'Espai Cràter i incrementar doncs aquest públic que ja tenim avui. Sobretot doncs, un objectiu molt clar és aquest de traure les persones que venen a la Garrotxa que passin abans, durant o després per l'Espai Cràter.
Des de l'Ajuntament asseguren que l'Espai Cràter ha tingut també impacte sobre els negocis de la ciutat. El repte ara, però, és posar-hi xifres concretes, un aspecte que es farà durant aquest any 2023. I avui també és notícia que les Preses serà el primer municipi de Catalunya en tenir un a peu. Es tracta d'una àrea de promoció econòmica urbana que implementarà mesures de seguretat i senyalització al polígon industrial.
Actualment, en aquest sector hi ha un centenar d'empreses. La iniciativa la impulsa el Cercle Uram i la mesura més important que duran a terme és la implementació de lectors de matrícules a les entrades i sortides del polígon.
L'alcalde de les Preses és Pere Vila.
Això ha vingut de la mà d'Uram, que ha aprofitat una convocatòria, si no recordo malament, això va ser a finals del 2021, que va sortir per part de la Generalitat, de crear aquesta figura que a Europa està molt estesa. I per què està molt estesa? Doncs perquè aquesta col·laboració público-privada representa per tothom, ha de representar per tothom un benefici, perquè dintre la PEU doncs, hi ha el Consell de Direcció, hi ha tot el que agrupa a tots els empresaris, que no ho sembla, que les Preses estem rondant el centenar d'empreses, el polígon industrial, i no ho sembla.
I en matèria social avui és notícia la llei trans. I és que el col·lectiu trans considera la llei aprovada pel govern espanyol com una proposta de mínims. En declaracions al programa La Finestra d'Olot Televisió, l'olotina Rosa Almirall, creadora de la unitat trànsit de l'Institut Català de la Salut, afirma que era absolutament necessària i dona aire al col·lectiu.
Garanteix i fica, jo penso, l'estructura perquè després es vagin desenvolupant diferents aspectes de la llei amb més profunditat. O sigui, jo crec que és una llei que obre portes, no?, i que fins ara estaven tancades i que, per tant, doncs, bueno, ens hem de felicitar perquè podia no ser-hi, i en realitat és molt important que hi sigui.
El feminisme és una qüestió d'igualtat i de drets, ho explica la consellera comarcal d'Acció Social de la Garrotxa, Fina Sorina, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió.
En motiu del Dia Internacional de la Dona, que es va celebrar dimecres passat, Sorina reclama que ser o no ser feminista és una qüestió de la societat i no de gènere. També diu que s'ha creat un pensament en què tot allò relacionat amb el feminisme queda lleig als ulls dels altres.
A vegades ens han fet entendre que era com lleig, que tot allò que té una connotació feminista, qui són, no?, les feministes, les que criden, les que es queixen, no, feminisme és una qüestió que té a veure amb igualtats i amb drets.
I en matèria política, Miquel Reverter es presenta a les eleccions municipals sota el nom de Més Castellfollit.
Aquesta nova candidatura independent agafa el relleu d'Esquerra Republicana i pretén garantir la continuïtat dels projectes impulsats pel consistori actual. El principal objectiu és seguir reduint el deute de les arques municipals.
S'ha durant una època molt complicada econòmicament. Això ha millorat. Aquest any 23, diguéssim que ja sortim del que serien els plans de sanejament i els plans d'ajust econòmic. Això era com un llast molt gran per Castellfollit. No vol dir que no tinguem deute. Tenim deute. Actualment el deute està al voltant dels 320.000 euros, però venim del milió i mig. Per tant, s'ha fet durant 8 anys moltíssima feina. Això ens dona una mica més de musculatura, no molta, però ens dona una mica més de musculatura per seguir desenvolupant projectes pel poble.
I en matèria cultural, la revista Bertallat de la Vall d'en Bas arriba gairebé al mig segle d'història. S'hi publiquen articles relacionats amb el clima i la demografia de la vall.
Un dels fundadors de la revista, Josep Maria Ginebreda, afirma que, vistes amb la perspectiva, aquestes dades tenen un gran valor per entendre l'evolució de la vall. Actualment porten 61 números publicats.
Dades meteorològiques, moviment demogràfic, els aspectes més interessants de la història passada que d'alguna manera ens la tenien d'alguna manera amagada, i anar redescobrint, doncs, el nostre passat, mirar, doncs, de recollir, doncs, també el present, les dades més significatives, i fer una perspectiva, doncs, de futur.
I a les 7 i 8, cop d'ull, els titulars d'esports. El Club Esportiu Besalú i el Sant Jaume Olot B estan destinats a tornar-se a trobar. Després de creuar-se durant la temporada regular a segona catalana, ara en la segona fase tornaran a estar al mateix grup en una lluita ferotge per la permanència.
El Sant Jaume parteix amb avantatge, ja que acumula 9 punts més que els besaluencs.
Escoltem precisament que la desil·lusió de no haver entrat al play-off descens és un dels temes que més preocupa alguns dels equips.
Al final és una desil·lusió, no? Perquè al final estàs treballant tot l'any per això, però el que estem encarant és que ells tenen que millorar individualment i tenim que millorar com a equip i com a grup. Si aconseguim això, doncs ells al final tindran progressió dins del club, que és el que busquem, i si no és dins del club, doncs hauran millorat esportivament i després tindran més bones opcions de cara al futur.
És Jordi Freixa, l'entrenador del Sant Jaume Olot B. I el Club Tenis Taula Olot s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor.
Encara falten 4 jornades per acabar la Lliga, però l'equip d'Òscar Gallego ja s'ha assegurat la primera posició matemàticament. Els 4 partits restants serviran per preparar la fase d'ascens que els olotins jugaran durant el mes de maig. Seria un final de temporada perfecte, justament l'any del 40è aniversari del club.
Bueno, era una cosa que volíem des del principi, des del primer partit hem lluitat per això, la veritat que la Lliga ha anat molt bé, hem perdut només un partit de moment, en falten 4, però bueno, quedar primers matemàticament a falta de 4 jornades, la veritat, doncs, que bueno, és important, no?, perquè tots 3 jugadors, bueno, han entrat alguns altres jugadors que també ho han fet molt bé, però en principi els 3 que han de jugar a la fase d'ascens han fet uns resultats molt bons. Jo crec que l'equip arribarà amb molta confiança, mirar de guanyar aquests 4 que queden, i el maig a tope a la fase.
I la corredora Quima Casas participarà aquest diumenge a la Marató de Barcelona.
Amb 71 anys no es cansa d'emprendre reptes, i si tot va bé, aquesta serà la seva 42a competició. Assegura que físicament es troba bé, que sortirà a un ritme còmode per mirar d'anar passant la cursa i completar els 42 quilòmetres de recorregut.
Me decideixo a fer la Marató de Barcelona perquè em trobo bé, he entrenat força bé, i bueno, com que la Marató de Barcelona és la marató de la nostra, la d'aquí de Catalunya, i l'haver-la corregut tants anys, doncs me fa il·lusió il·lusió doncs, de tornar-hi a participar. Intentaré sortir amb un ritme còmode i bueno, a medida que va passant els quilòmetres, a veure si que surti el que Déu vulgui.
Doncs sortirà bé, segur que sí. 19 de març, Quim a Cases torna de nou a córrer.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És hora de connectar amb la policia municipal d'Olot quan falten 3 minuts per un quart de 8. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la policia municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De carrers tallats, avui tindrem el carrer Dolors des de 7:45 del matí fins a les 6 de la tarda. L'avinguda Pere Badosa des de les 8 del matí a les 7 de la tarda. I de manera puntual, la carretera Vella de la 10 de les 3 de la tarda fins a 7:45 de la tarda. De prohibit estacionar, en tindrem a la Ronda Paraires des de les 2 del migdia a les 6 de la tarda. Recordar que aquesta setmana l'Avinguda Girona, des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí, es realitzaran treballs de pintura a la calçada. I aprofitem la vinentesa, avui parlarem de l'obligació de la utilització dels intermitents a l'hora de senyalitzar una maniobra. Pensin que vostès tenen molt clar on volen anar, però els demés usuaris de la via no. Intentem, entre tots, fer una circulació més amena i fluida. Això és tot des de la policia municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars, gairebé 60.000 persones han passat per Espai Cràter en el seu primer any de funcionament. El director del centre, Xavi Cullell, ha destacat que l'equipament s'ha convertit en un punt de visita gairebé obligat pels visitants que descobreixen la Garrotxa. Des de l'Ajuntament asseguren que l'Espai Cràter ha tingut també impacte sobre els negocis de la ciutat. El repte ara, però, és posar-hi xifres concretes, un aspecte que, segons l'Ajuntament, es farà durant aquest 2023. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Més de 57.700 persones han passat per l'Espai Cràter en aquest primer any de vida de l'equipament. Uns 40.000 han estat visitants de l'exposició, més de 8.800 escolars i més de 8.600 assistents a les activitats. El regidor de promoció de la ciutat, Estanis Baireda, valora d'aquesta manera aquest primer any d'Espai Cràter.
Molts visitants a la ciutat que han ajudat molt als sectors econòmics, que era un dels objectius, restaurants, hotels, comerç, aquests sectors ens reconeixen, doncs que venen visitants, que volten per la ciutat, que a part d'anar a pobles de la comarca ara també venen a Olot i un cop són a Olot doncs gaudeixen de tots els serveis d'hostaleria, de comerç, de restauració que tenim i per tant aquest és un primer objectiu.
Un dels objectius d'Espai Cràter és fer un estudi d'impacte socioeconòmic per quantificar amb dades la incidència que l'equipament ha tingut per la ciutat i que realitzarà durant aquest 2023. De moment només hi ha dades subjectives en aquest sentit, de negocis i comerços de la zona o de les atencions fetes a l'oficina de turisme. El director d'Espai Cràter, Xavi Cullell, destaca d'aquest primer any el fet que l'equipament comenci a ser imprescindible pels visitants que venen a la comarca.
Jo crec que ens hem consolidat com un punt d'atracció i de trobada per tots els visitants que van vinguent a la Garrotxa, és a dir, d'aquí un temps s'entendrà que la visita de la Garrotxa passa també per l'Espai Cràter i incrementar doncs, aquest públic que ja tenim avui. Sobretot doncs, un objectiu molt clar és aquest de traure les persones que venen a la Garrotxa que passin abans, durant o després per l'Espai Cràter.
Enguany es vol renovar el videomapping d'un dels espais de l'equipament amb diners dels Next Generation. També es vol potenciar i ampliar l'oferta de visites guiades en caps de setmana i festius i incloure audioguies a través d'una aplicació per fer més rica la visita, a més de seguir fomentant les visites al volcà Montsacopa en paral·lel a tot el que s'ofereix a les diverses sales expositives. En els propers dies es posaran en marxa les noves activitats de primavera, destaquen els tallers de ciència als barris o una xerrada a càrrec de Genier Roca sobre societat digital.
Bé, més coses. Les Preses serà el primer municipi de Catalunya en tenir un a peu. Es tracta d'una àrea de promoció econòmica urbana que implementarà mesures de seguretat i senyalització al polígon industrial. Actualment, en aquest sector, hi ha un centenar d'empreses. La iniciativa la impulsa el Cercle URAM i la mesura més important que duran a terme és la implementació de lectors de matrícules a les entrades i sortides del polígon. Ens ho explica en Roger Isern.
L'àrea de promoció econòmica urbana és una zona delimitada on l'activitat econòmica i l'administració local hi treballen de manera conjunta per desenvolupar-la. En el cas de les Preses han escollit el polígon industrial per dinamitzar-lo comercialment i de forma segura. L'Ajuntament de les Preses ja ha donat llum verda en el darrer ple municipal després d'haver arribat a acords amb els empresaris afectats. És un projecte pioner a Catalunya, però cada cop més habitual arreu d'Europa. L'alcalde de les Preses és Pere Vila.
Això ha vingut de la mà d'Euram, que ha aprofitat una convocatòria, si no recordo malament, això va ser a finals del 2021, que va sortir per part de la Generalitat de crear aquesta figura que a Europa està molt estesa. I per què està molt estesa? Doncs perquè aquesta col·laboració pública o privada representa per tothom, ha de representar per tothom un benefici, perquè dintre la PEU doncs, hi ha el Consell de Direcció, hi ha tot el que agrupa a tots els empresaris, que no ho sembla, que les Preses estem rondant el centenar d'empreses al polígon industrial i no ho sembla.
La creació de la PEU al polígon industrial de les Preses l'ha promoguda Euram Garrotxa. Durant el primer semestre de l'any passat, els empresaris de la zona i la Direcció General d'Indústria es van reunir per tal de decidir quines eren les necessitats del col·lectiu. Vila explica que, per exemple, un dels aspectes que han hagut d'acordar és l'alçada de les naus de les empreses càrniques.
Amb l'alçada que estava prevista en el moment que vam arribar nosaltres, que era de 10 metres i mig, això al sector càrnic no li acaba de donar servei per lo que ells necessiten, i ara tenim l'alçada màxima que pot arribar fins a 16, per tant, hi tenim cabuda, doncs, molta ventall d'empreses.
Segons Pere Vila, l'entrebanc de posar el lector de matrícules denegat pel Consell Comarcal de la Garrotxa han endarrerit els tràmits per fer realitat la PEU a les Preses. L'Ajuntament del municipi ja volia tirar endavant la instal·lació de dos lectors de matrícules a l'entrada i sortida del poble com a mesura de seguretat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I avui a la carpeta social... El col·lectiu trans, que considera que la llei aprovada pel govern espanyol és una proposta de mínims. En declaracions al programa La Finestra d'Olot Televisió, l'olotina Rosa Almirall, creadora de la unitat trànsit de l'Institut Català de la Salut, afirma que era absolutament necessària i que aquesta llei dona aire al col·lectiu Pere Ubach.
Aquest febrer el Congrés de Diputats ha aprovat de forma definitiva la llei trans. La unitat trànsit és un servei pensat per a les persones que volen canviar de gènere. Està sota el paraigua de l'Institut Català de la Salut i el va impulsar l'olotina Rosa Almirall. En els seus 10 anys d'història ha atès més de 5.000 persones, que equival a 15 atencions a la setmana. El Mirall, en una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió, afirma que des del col·lectiu senten que la llei ha quedat diluïda, però l'entenen com una llei de mínims que els atorga un punt des d'on poden avançar.
Garanteix i fica, jo penso, l'estructura perquè després es vagin desenvolupant diferents aspectes de la llei amb més profunditat. O sigui, jo crec que és una llei que obre portes, no?, i que fins ara estaven tancades i que, per tant, doncs, bueno, ens hem de felicitar perquè podia no ser-hi. I en realitat és molt important que hi sigui.
La llei trans permet canviar el gènere a través d'una declaració administrativa a partir dels 16 anys, edat en la qual Espanya es pot consentir per si mateix l'assistència sanitària. També suprimeix l'obligació de portar informes mèdics que avalin una dismòrfia de gènere i la prova de 2 anys de tractament hormonal, però no inclou una esmena pels tractaments necessaris relacionats amb els processos de transició.
No parla ni de tractaments mèdics, per més que mediàticament s'ha dit que ara es podran operar a persones de 5 anys. Això, la llei no ho diu, això. La llei l'únic que diu és... Té un paràgraf molt petit en què diu que a les persones, trans se les ha d'atendre sense patologitzar-les, és a dir, sense psiquiatritzar-les, no considerar que tenen una malaltia mental i amb un esperit d'acompanyar més que d'avaluar la seva identitat.
Amb l'aprovació de la llei trans, Espanya se suma a una curta llista de països del món que permeten l'autodeterminació de gènere. Dinamarca va ser el primer país d'Europa en concedir aquest dret l'any 2014.
I al llarg d'aquests últims dies s'ha parlat molt de feminisme. De fet, és una qüestió d'igualtat i de drets. Ho ha dit en declaracions aquest programa la consellera comarcal d'Acció Social de la Garrotxa, la Fina Sorina. Què ha dit exactament, Neus?
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que es va celebrar dimecres passat, Sorina remarca que ser o no ser feminista és una qüestió de la societat i no de gènere. També diu que s'ha creat un pensament en què tot allò relacionat amb el feminisme queda lleig als ulls dels...
En motiu del Dia Internacional de la Dona han estat moltes les veus que han apel·lat a la reflexió sobre el feminisme. En una entrevista al programa 5 Minuts Més, la consellera comarcal d'Acció Social de la Garrotxa, Fina Sorina, ha dit que el primer que s'ha de fer és parlar obertament del feminisme, però sobretot creure-s'ho i no fer cas d'aquelles afirmacions en les quals ser feminista no és ben vist.
A vegades ens han fet entendre que era com lleig, que tot allò que té una connotació feminista, qui són, no? Les feministes, les que criden, les que es queixen... No, feminisme és una qüestió que té a veure amb igualtats i amb drets.
Només un 14,3% dels llocs directius són ocupats per dones i en els comandaments intermedis el percentatge s'acosta al 40%. Aquestes dades reflecteixen, segons Sorina, que la situació d'igualtat de drets entre homes i dones encara no existeix, sobretot en l'àmbit professional. Per aquest motiu, la consellera comarcal d'Acció Social remarca la necessitat de ser feminista per canviar aquesta tendència.
Perquè segurament si no ho som, anem contra el que són els drets de les persones, en aquest cas dones. Però és que si hi ha una part de la població que resulta que som el 50%, que no té els mateixos drets que la resta, aquí perdem tots.
Olot ja compta amb tres associacions que lluiten per la defensa dels drets de les dones. Són la Dalla Feminista, Dones Alba i Eritja, la darrera en crear-se la ciutat.
Eleccions municipals. Miquel Reverter es presenta a les eleccions municipals sota el nom de Més Castellfollit.
Aquesta nova candidatura independent agafa el relleu d'Esquerra Republicana i pretén garantir la continuïtat dels projectes impulsats pel consistori actual. El principal objectiu és seguir reduint el deute de les arques municipals.
Informa Aniol Puigverd.
Miquel Reverter es presenta a les properes eleccions municipals del mes de maig amb l'objectiu d'encetar el que seria el seu tercer mandat a Castellfollit de la Roca. En les últimes dues legislatures ho ha fet amb Esquerra Republicana. Ara es presenta amb una nova candidatura anomenada Més Castellfollit, que vol governar el municipi amb idees aportades per tots els veïns del poble. Segons Reverter, arriben a aquests comicis amb una llista que compta amb alguns membres de l'equip de govern actual, però que també n'incorpora de nous. La màxima prioritat de Més Castellfollit, en cas de sortir elegits, és seguir vetllant per la reducció del deute de les arques municipals.
Ha estat durant una època molt complicada econòmicament. Això ha millorat. Aquest any 23, diguéssim que ja sortim del que serien els plans de sanejament i els plans d'ajust econòmic. Això era com un llaç molt gran per Castellfollit. No vol dir que no tinguem deute. Seguim tenint deute. Actualment el deute està al voltant dels 320.000 euros, però venim del milió i mig. Per tant, s'ha fet durant 8 anys moltíssima feina. Això ens dona una mica més de musculatura, no molta, però ens dona una mica més de musculatura per seguir desenvolupant projectes pel poble.
D'entre els objectius de Més Castellfollit destaca la culminació del nou carrer d'accés al barri vell, millorar les prestacions de l'Església Vella, seguir vetllant per l'ecologisme i la igualtat de gènere. A més, també tenen en ment millorar les polítiques d'habitatge, que és un problema que afecta gran part de la Garrotxa. No obstant, una de les novetats és que redactaran el programa electoral amb les qüestions i opinions dels veïns.
Fa 4 anys ja vàrem fer algunes sessions, diguéssim, de participació. El que farem aquest any serà doncs, convocar properament, suposo que de cara a la setmana que ve, una reunió oberta al poble, on sempre és molt profitós. Ja et dic, fa 4 anys ho vam fer i ens va servir molt per treure idees, per treure coses, per resoldre problemàtiques que tenen els veïns de Castellfollit, i per tant es farà una reunió de participació en on els veïns podran, diguéssim, aportar les seves idees i que nosaltres en forma de resum doncs, inclourem en el programa electoral.
En les properes setmanes, la candidatura de Més Castellfollit celebrarà una jornada que estarà oberta a tothom i que tractarà alguns dels reptes pels quals s'ha de treballar a Castellfollit de la Roca.
I Junts presenta una quinzena de candidatures a la Garrotxa de cara a les municipals del proper mes de maig.
En un acte celebrat aquest cap de setmana a la comarca, el secretari general Jordi Turull i el president de Junts a la Garrotxa, Agustí Arbós, han dit que aquesta és una zona de referència pel partit i que l'objectiu és tenir presència als 21 municipis de la comarca.
La Garrotxa és una comarca per Junts per Catalunya molt important, és punta de llança en moltes coses i, per tant, per nosaltres avui era una trobada molt important i molt encoratjadora, no? I per això nosaltres l'hem volgut de fer. Falta encara temps per les eleccions municipals, però la feina que s'ha fet, i aquí l'Agustí ha fet moltíssima, doncs ja la tenim molt embastada, no?
Són gent molt valenta la que fa aquest pas de creure, donar una oportunitat doncs, a la seva vida, un espai a la seva vida dedicat al poble, a la gent, i això a servir sobretot a la Garrotxa, doncs, en pobles del tamany que tenim, la majoria són pobles mitjans, petits, i que per tant vol dir que són gent que enfronta una situació de dir no, vaig a fer el tu a tu, a trobar-me, tothom sap on visc, el poble, i faig aquest pas endavant de servei a la comunitat. No? L'objectiu sempre ha estat arribar als 21 municipis, tenim l'esperança de fer-ho, encara queden dies, estem treballant-hi i creiem que tindrem molt bons equips a molts municipis i, a més, estem convençuts que trobarem molt bons resultats.
Junts per Catalunya estudia la possibilitat que s'afegeixin dos candidats més arreu de la comarca en els pròxims dies.
Són 7:45.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem ara a la cultura. La revista Bertallat de la Vall d'en Bas arriba gairebé al mig segle d'història.
S'hi publiquen articles relacionats amb el clima i la demografia de la vall. Un dels fundadors de la revista, Josep Maria Ginebreda, afirma que les vistes en perspectiva, aquestes dades tenen un gran valor per entendre l'evolució de la vall. Actualment porten ja 61 números publicats.
La revista Bertallat va néixer per posar en valor la Vall d'en Bas. Va començar a editar-se l'any 1975 i des de llavors s'ha publicat de forma ininterrompuda. En la revista és habitual trobar-hi seccions d'estadístiques del clima, naixements i defuncions. Segons un dels seus fundadors i director durant 25 anys, Josep Maria Ginebreda, un dels objectius de la revista era recollir les dades més significatives de la vall i assegura que amb el pas del temps han guanyat molt de valor.
Dades meteorològiques, moviment demogràfic, els aspectes més interessants de la història passada que d'alguna manera ens la tenien d'alguna manera amagada, i anar redescobrint doncs, el nostre passat, mirar doncs, de recollir doncs, també el present, les dades més significatives, i fer una perspectiva doncs, de futur.
La revista Bertallat es va fundar de forma paral·lela a la cooperativa de la Vall d'en Bas i en un context en el qual la premsa en català era pràcticament inexistent. Ginebreda afirma que la van fer sota el paraigua de les Germandats Sindicals de Pagesos i Ramaders, unes organitzacions sindicals creades sota l'auspici del règim franquista.
Des del principi es va pactar no parlar de política i ho hem anat mantinguent i suposo que ha estat un dels èxits de la revista i això doncs, ha fet que hagi perdurat durant tot aquest temps gràcies a una quantitat molt i molt important de col·laboradors doncs, totalment doncs, altruistes doncs, que han anat fent possible doncs, que any rere any, aquests 48 anys que portem, doncs, que hagi pogut sortir.
El redactor de la revista Bertallat, Xavier Borràs, diu que actualment aquesta mena de publicacions són fonamentals. Segons ell, al no tractar temes d'actualitat, la revista convida a la calma i llegir en profunditat. Actualment, la revista es publica cada any al desembre i es pot trobar tant en format físic com digital a través de la web de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Temps ara pels esports. El Club Esportiu Besalú i el Sant Jaume Olot B estan destinats a tornar-se a trobar.
Després de creuar-se durant la temporada regular a Segona Catalana, ara en la segona fase tornaran a estar al mateix grup en una lluita ferotge per la permanència. El Sant Jaume parteix amb avantatge, ja que acumula 9 punts més que els besaluets.
Durant la pandèmia, la Federació Catalana de Futbol va decidir reestructurar part de les categories del futbol amateur català. Una d'elles va ser la Segona Catalana, que va passar de ser un únic grup provincial a dividir-se en varis subgrups. Això provoca que el funcionament també canviï i que dels 11 equips que conformen cada subgrup, els 3 primers tinguin opcions per poder aconseguir l'ascens a Primera Catalana i els altres hagin de lluitar per no descendir. Aquest és el cas del Sant Jaume Olot B, que tot i quedar en cinquena posició i fer una primera fase més que correcta, els homes de Jordi Freixa hauran de lluitar i certificar la salvació el més aviat possible. Freixa explica que és una desil·lusió no haver entrat als play-offs d'ascens.
Al final és una desil·lusió, no? Perquè al final estàs treballant tot l'any per això. Però el que estem encarant és que ells tenen que millorar individualment i tenim que millorar com a equip i com a grup. Si aconseguim això, doncs ells al final tindran progressió dins el club, que és el que busquem, i si no és dins el club, doncs hauran millorat esportivament i després tindran més bones opcions de cara al futur.
L'altre garrotxí de la categoria és el Besalú. Els de Manel Puigverd han acabat la fase regular en desena posició, que per números és la pitjor posició on podien finalitzar. Això comporta que els dos garrotxins es tornin a trobar en aquesta segona fase i que el Besalú intenti revertir la situació remuntant 9 punts i acostar-se així al filial olotí. Puigverd espera recuperar gran part de la plantilla per intentar aconseguir la més que complicada permanència.
La setmana aquella de descans que tindrem abans d'iniciar la segona lligueta està en situació de poder doncs, ja tenir un equip més competitiu i bueno, jugar-nos-ho tot a la permanència, és una miqueta el que ens queda. No?
Els dos garrotxins se situen al subgrup 1.3 de la fase de permanència de segona catalana. Està format per 4 equips, el Malgrat amb 32 punts i el Farners amb 29, del grup B de segona catalana, i del grup A el Sant Jaume de Llierca amb 28 punts i el Besalú amb només 19. D'aquests 4 equips, que parteixen amb els mateixos punts que han acabat la fase regular, en descendirà un.
I el Club Tenis Taula Olot s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor. Encara falten 4 jornades per acabar la Lliga, però l'equip d'Òscar Gallego ja s'ha assegurat la primera posició de forma matemàtica.
Els 4 partits restants serviran per preparar la fase d'ascens que els olotins jugaran durant el mes de maig. Seria un final de temporada perfecte, justament l'any del 40è aniversari del club.
Informa Guillem Guardiola.
Amb la mirada posada a la fase d'ascens, el Club Tenis Taula Olot s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor quan encara falten 4 jornades per acabar la Lliga. L'equip d'Òscar Gallego va derrotar aquest cap de setmana amb molta contundència el segon classificat, el CAI Santiago, per 6-0. Amb només una derrota, els olotins s'han consolidat com un dels clars candidats a pujar a la superdivisió. El tècnic Òscar Gallego destaca els bons resultats.
Bueno, era una cosa que volíem des del principi, des del primer partit hem lluitat per això, la veritat que la Lliga ha anat molt bé, hem perdut només un partit de moment, en falten 4, però bueno, quedar primers matemàticament a falta de 4 jornades, la veritat doncs que, bueno, és important, no?, perquè tots tres jugadors, bueno, han entrat alguns altres jugadors que també ho han fet molt bé, però en principi els tres que han de jugar a la fase d'ascens han fet uns resultats molt bons. Jo crec que l'equip arribarà amb molta confiança, mirar de guanyar aquests 4 que queden i el maig a tope a la fase.
L'ascens és el clar objectiu que el club s'ha marcat des de l'inici de la temporada. Els olotins han derrotat jornada darrere jornada tots els rivals amb molta superioritat. Els 4 partits serviran per preparar la fase d'ascens, que jugarà el cap de setmana del 20 i 21 de maig. El president Enric Llagostera té clar que aquest ha de ser l'any de la sort.
És sobretot per el que ens espera ara el 20 de maig, una fita superimportantíssima. No perquè sigui la primera, perquè ja hem disputat 3 fases d'ascens a la superdivisió i en cap d'elles s'ha pogut lograr l'objectiu. Però aquest any, doncs, bueno, potser això, amb aquest equip, creiem molt consistent i molt competitiu, ens fa molta il·lusió. Crec que també ens fa il·lusió perquè tenim moltes opcions de poder fer aquesta fase d'ascens aquí a Olot.
Fins al 12 d'abril, els clubs no sabran la seu de les eliminatòries. La pròpia Federació Espanyola ha avançat als olotins que tenen moltes possibilitats que la proposta de jugar-les al pavelló d'esports tiri endavant. L'Olot no jugarà fins d'aquí a 3 setmanes, a la pista de l'Olesa de Montserrat.
I avui ens fa molta il·lusió explicar-vos que la corredora Quima Casas participarà aquest diumenge a la Marató de Barcelona.
Amb 71 anys no es cansa d'emprendre reptes i si tot va bé aquesta serà la seva 42a competició. Assegura que físicament es troba bé i que sortirà un ritme còmode per mirar d'anar passant la cursa i completar els 42 quilòmetres de recorregut.
Té 71 anys i ha completat 160 maratons, però Quima Casas de moment no té pensat ni de bon tros deixar l'atletisme i aquest diumenge correrà novament la Marató de Barcelona.
Me decideixo a fer la Marató de Barcelona perquè em trobo bé, he entrenat força bé i, bueno, com que la Marató de Barcelona és la marató de la nostra, la d'aquí de Catalunya, i l'haver-la corregut tants anys, doncs me fa il·lusió doncs, de tornar-hi a participar. Intentaré sortir amb un ritme còmode i, bueno, a mesura que va passant els quilòmetres, a veure si... que surti el que Déu vulgui.
Quima Casas ha corregut prestigioses maratons al llarg de la seva carrera, Nova York, París, però Barcelona sempre la convida i aquest cop tampoc ha volgut dir que no. A la dècada dels 80 va guanyar 3 cops la marató barcelonina i en total l'ha disputat més de 30 vegades. Físicament diu que es troba bé.
Sí, estic fent una preparació de molt rodatge, molt rodatge. He fet ja 3 o 4 tirades llargues i ara mateix doncs estic, jo crec que estic bastant bé i estic variant molts entrenos i em pot sortir mig bé, crec. Si em trobo bé, crec que pot sortir mig bé.
Quima Casas és una atleta incombustible i ara anirà per la seva marató número 161. El que passa, però, és que si la completa haurà d'anar a córrer la 162 i és que, com bé ella explica, els números imparells no li agraden. 19 de març pot ser una altra data pel record per Quima Casas, el dia per afegir una marató més completada al seu historial.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.